El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui hem tres novetats als Cines Olot, hi ha l'agenda, Cineclub per avui mateix també, i dues sessions de cinema, avui i demà, a l'Espai Cràter d'Olot.
A la secció 25 anys atrapats parlem d'un títol important estrenat aquest últim quart de segle, avui Dogville, de Lars von Trier.
També parlarem de llibres i pantalles, us portem una novetat sobre cinema judicial i també una pel·lícula de la República Txeca.
A la part d'actualitat parlarem d'un nou programa educatiu pels estudiants del nostre país.
I acabarem amb el concurs on volíem saber, recordeu, a quina ciutat rodaríeu una pel·lícula d'espies i per què.
Doncs vinga, comencem amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Feia dies que ho comentàvem, la notícia va tenir lloc el dimarts passat i dins de l'àmbit audiovisual. Després de molt temps anunciant-ho, Bola de Drac, la mítica sèrie d'ànime, ha tornat a TV3 a través del canal SX3, que és l'antic Super 3, i la plataforma 3CAT, on s'hi podran veure les dues primeres temporades de l'ànime original. I al desembre s'hi sumarà Bola de Drac Z.
Quina és la idea? Doncs bé, coincidint amb el 30è aniversari de l'emissió del primer capítol, recordar que Bola de Drac va suposar un fenomen social a Catalunya quan va arribar a casa nostra als anys 90. Va tenir un gran èxit d'audiència i, de fet, la saga ha estat un referent de l'ànime en català per diverses generacions. Què us recomanem? Avui és senzill. És el visionat de qualsevol dels capítols d'aquest fenomen que va ser i que continua sent Bola de Drac, que ja es poden veure a 3CAT.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Això és una crida dels ancestres. Per solcar nous firmaments i tornar a connectar els nostres pobles de punta a punta de l'oceà. Maui!
Un pica-pica! Oh!
Com ha pujat el nivell? Bacon i ous? Per què no vas dur el porc l'últim cop?
Doncs vinga, després de l'èxit mundial que va ser Baiana, la pel·lícula de Disney, que de fet ha estat la més vista de la història online de la factoria. Ja sabeu que des que Disney Plus, bueno, Disney Plus, que n'hi diuen ells, va arribar a la graella de plataformes, clar, s'han multiplicat per molt les seves reproduccions. Aleshores, una cosa és la taquilla, que es medeix en cinemes, i l'altra cosa ara és el volum de reproduccions.
El número de vegades, exacte.
I a nivell de reproduccions, Vaiana, hem de dir que és la pel·lícula més vista de la història de Disney Online. 750 milions de reproduccions.
Que no són pocs.
Que és una barbaritat. Partint d'aquestes xifres, és evident que Disney aviat va confirmar el desenvolupament d'una seqüela amb el retorn dels mateixos personatges protagonistes i l'expansió una mica de la història. Primer, es va pensar en fer una sèrie, perquè ja sabeu que Disney està aprofitant molt això des que té la plataforma. Agafar les seves franquícies, es fa una pel·lícula i si té èxit en pots fer diferents sèries, a més moltes vegades centrades en un personatge, etc.
El que en diem spin-off.
Exacte. Però al finalment sembla que van acabar optant per fer una segona part. Veurem si a partir d'aquí hi ha sèries o no, que això no es descarta mai. Al igual que la primera pel·lícula, Vaiana 2 es manté molt fidel a la representació de la cultura polinèsia, a les llegendes, etc., en comptat amb persones, evidentment, que en saben per poder-los donar detalls, sobretot de la part cultural, i també es preveu que la banda sonora, que la primera va tenir molt èxit, a més amb produccions i cançons, l'escoltem de fons, locals, polinèsies, de tota la zona, doncs que també pugui ser un èxit de ventes. El director és un triplet, Jason Hahn, David Derrick i Dan Ledoux-Miller. Els dos primers són molt reconeguts en el món de l'animació. Derrick ha participat en films com Frozen 2, Vaiana, la primera, Big Hero, Jason Hanna, Encanto, Zootropolis, i Dana Ledux, poder no estar tan posada en animació, ha participat altres vegades, però també ha estat autora o bé guionista o bé participant de la pel·lícula de Narcos, de la sèrie, i de Sucesor Designado. Aquí els actors principals en la versió original tenim com a cap de cartella Dwayne Johnson. Ell és un gran defensor de tota la seva cultura i, a banda de donar veu, diguéssim, també ha participat en la producció. I aquí la història ens explica com Vaiana, després d'haver salvat el seu moment a l'illa, a la primera pel·lícula, ha de tornar a viure una nova aventura que la portarà més lluny per protegir els seus habitants d'una cosa que ha de passar i que està relacionada amb el seu passat.
La seva història.
Exacte. Aquí sembla que volen aprofundir una miqueta més en tota la part més cultural i històrica, i a partir d'aquí hem de dir que aquesta pel·lícula inclou més personatges secundaris. Vam veure que tenia molt èxit i hi havia aquella mena de gallina, bueno, que té un ull i altres personatges, llavors aquí també han jugat amb aquest paper.
És que a vegades tipus de produccions com aquesta, o ben diferents, els que suporten i aguanten bé l'argument i la història, moltes vegades són els secundaris.
Sí, empecemos. Voy a llevarte a ese momento. Siente cómo desaparece todo el peso. ¿Cómo te encuentras?
Bien, creo.
¿Recuerdas algo de la sesión? Concéntrate. ¿Qué está pasando?
Es el día que se llevaron a Billy.
¡No! Esos niños. Esos niños volvieron. Como si la propia tierra estuviera permitiendo que ese horror se alzara.
Hay demasiadas similitudes con la masacre de los tinacos.
Doncs anem per la segona de les novetats, Winnie the Pooh, El Bosque Sangriento, que, atenció, el primer que hem de dir és que, malgrat el títol i malgrat el nom que es diuen a l'anunciat, no és una pel·lícula infantil.
Sobretot,
Sobretot, perquè
no és gens infantil.
És una versió de terror del famós personatge, això sí, infantil, aquest personatge, i que és una història creada per A.A. Mile, que dura 84 minuts, és a dir, una cosa força concentrada pel que,
sí,
pel que corre avui,
exacte,
en dia. Quan es va anunciar la pel·lícula va generar una gran expectació i polèmica, ja que és la primera vegada que personatges tan estimats en cultura, en la cultura popular, són representats precisament en un context de violència i de terror, com podeu imaginar i sentir de fons, tant amb el diàleg com amb la música. Tot i que la pel·lícula té un enfocament indie, independent, ha aconseguit una gran atenció gràcies a la premissa inusual i al seu enfocament, com dèiem, dins de l'àmbit del gènere gore i de terror més dur. Aquesta pel·lícula forma part d'una tendència en què s'estan adaptant, no és el primer cop que passa, personatges i històries bàsicament infantils i clàssiques, amb versions de terror, com ja va passar amb títols com The Banana Split Movie o els mateixos Grimm, que s'han fet més d'una adaptació de les seves arguments. L'argument, després de que Christopher Robin revela l'existència de Winnie the Pooh, Piglet, Owl i Tiger au Bosc,
que són tots els personatges d'animació infantils habituals
i coneguts, aquests busquen venjança i la porten al poble de Robin, deixant un rastre de sang i destrucció al seu pas. Els actors principals: Scott Chambers, Ryan Oliva, Tallulah Evans, Simon Callow, Eddie McKinson, entre d'altres, i el director ha estat Rhys Frey Waterfield, que és un director i productor britànic conegut per les seves pel·lícules de terror, és a dir, que ja és un clàssic en el gènere, i per la seva capacitat de transformar històries clàssiques, com deien, en versions més fosques i més terrorífiques. Ha estat també director de The Legend of Jack and Hill.
Hola, gorrito.
Señorita Flores.
Este es tu nuevo jefe y los jefes son caprichosos. Acostúmbrate.
Esto está mal.
¿Qué es lo que está mal?
Todo está mal.
¿Cuál es tu domicilio?
Qué bien lo montáis los de la clase alta.
Todo tiene su oscuro.
Judith. ¿Me estás escuchando?
Sí.
¿Qué es, Juan?
¿Qué he hecho, Eric?
¿Un juego?
Si voy a jugar, tengo que conocer las reglas antes. Nada de sorpresas.
Sin sorpresas.
Doncs vinga, canviem absolutament de registre. De fet, tenim tres films avui de gèneres ben diferents. Dèiem, primer veient un clàssic Disney, després una de terror gore indie i aquesta, pide-me lo que quieras. Segurament els fans de la Megan Maxwell estareu al cas d'aquesta pel·lícula perquè està basada en la seva popular saga que porta el mateix títol. És una de les autores més llegides del gènere romàntic i eròtic. Aquí hi ha molts símils, molta gent ha fet símils amb 50 sombres de Grey al seu moment, perquè us la situeu. Ja veureu que quan us expliqueu una mica l'argument... Com a argument, que ningú se m'ofengui, perquè els fans d'una i de l'altra a vegades no, evidentment no troben que sigui ben bé el mateix. Però sí que és veritat que, com passa sempre, quan ve d'un llibre que té molts seguidors i seguidores, doncs fa que generi molta expectativa en els fans. La pel·lícula ens presenta una visió, vol ser una visió diferent a les relacions romàntiques tradicionals o habituals, en les que hi ha evidentment passió, però també inseguretats i conflictes interns dels personatges. La directora és Lucía Alemany, directora i guionista espanyola, reconeguda per les seves pel·lícules d'autor. Ha fet també La Inocencia, Maridos o Vida Perfecta, i aquí com a actors principals tenim a Gabriela Andrada, Mario Hermito, Paco Tous, David Solans, Alba Ribas, entre d'altres. La història és, per això us deia que potser us pot sonar una mica a altres en aquest sentit, és un empresari que torna a Espanya perquè ha mort el seu pare a supervisar les delegacions que té la seva empresa i allà a l'oficina central coneix a Judit, que és una noia de la qui ell ja de seguida, doncs, no sé si direm s'enamora, però allò que se'n diria s'encapritx d'alguna manera. A partir d'aquí, ella acaba sucumbint a l'atracció d'aquest cap que té, que a més evidentment és atractiu, etc. Hi ha aquesta relació de poder perquè ell és el cap i accepta formar part dels seus jocs sexuals. A partir d'aquí, haurà de prendre certes decisions sobre una mica la pròpia identitat, els límits que està disposada a traspassar en nom de l'amor o de la passió, i en fi, passaran diverses coses.
I vistes i comentades les novetats, hem de dir que la cartellera ens queda distribuïda d'aquesta manera. Tenim un triplet, que és Robot Salvaje, Raca i Jurado número 2, i tenim també un duplet, que és Red One amb Gladiator 2, una de les còpies. I, per tant, les 6 sales restants de la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, que són l'altra estrena, Winnie the Pooh, El Bosque Sangriento, també l'altra estrena, Baiana 2, que la trobareu en dues sales, una en versió en català, i, per últim, Pídeme lo que quieras, Wicked i una altra còpia de Gladiator 2.
Més coses, però agafeu l'agenda. Avui mateix i dins del cicle de cinema, El murmuri de l'aigua i altres sorolls es projectarà Deixeu que el riu flueixi, una pel·lícula basada en la lluita del poble sami per la seva supervivència i reconeixement. Dirigida per Ole Giabé, la podeu veure a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot. I pels amants dels doblets, doncs al vespre teniu una nova sessió de Cineclub amb la projecció d'All Oak, del director Ken Loach, on ens parla de la insolidaritat envers els més desvalguts, els impulsos racistes i egoistes de la societat actual i també de l'hipocresia sobre la qual es construeix el vocabulari que fem servir avui en dia. Aquesta projecció es realitza dins la programació de la 21a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya i es podrà veure avui a 2:15 del vespre al Cinema Zulot.
I dins la mateixa programació d'aquesta Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, demà també hi ha prevista una altra sessió. En aquest cas podrem veure The Quiet Girl del director Colm Baret. A la Irlanda rural dels anys 80, una nena és enviada a passar l'estiu a casa d'uns parents llunyans i, gràcies a l'efecte de la família acollidora, la nena començarà a obrir-se i trencar el seu mutisme, però també haurà de descobrir un secret dolorós. La podreu veure demà dissabte a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot.
...25 anys atrapats.
Com ja sabeu, aquesta temporada Sessió Contínua fa 25 anys...
...en el
calendari
dit,
i en la història. En aquesta secció, que us vàrem dir, viatgem a un d'aquests anys... ...per parlar precisament d'una de les estrenes importants d'aquell any. Avui ens n'anem fins al 2003... ...quan un dels grans provocadors del cinema va marcar fronteres... ...mai tan ben dit... ...i va destacar els límits d'això que en diem la naturalesa humana. Lars von Trier estrenava Dogville.
Primera part d'una trilogia que va tenir la seva continuació amb Manderley, però que mai va tenir una tercera part. La pel·lícula té l'acció en un petit poble de nom Dogville, situat a prop de les Muntanyes Rocalloses. La vida transcorre tranquil·la entre els ciutadans aparentment bons i humils, però una nit, una dona fugitiva de nom Grace arriba a la ciutat, trastocant la seva quotidianitat i apuntant que el futur de tots serà alterat d'alguna manera.
El rodatge del film va tenir lloc en un estudi monumental, sense límits visibles, i on un seguit de línies i dibuixos configuren els carrers, les cases i altres informacions on tindran lloc els esdeveniments narrats per una veu, John Hart, com si es tractés d'un conte. De fet, aquests dos elements, escenari i narració, ens informen que la història és atemporal i la faula el seu recurs narratiu.
T'he elegit a ti. Este es el momento que esperábamos. Nos liberaremos de Dogville.
Just en aquest moment comencem a reconèixer el director. Lars von Trier va ser un dels creadors i principal impulsor del moviment Dogma 95. Als seus principis, el retorn a les històries creïbles, filmades sense efectes especials, minimitzant l'ús de la tecnologia i sovint rodant amb la càmera a l'espatlla.
Els habitants de Dogville viuen fora del sistema. La mina va tancar fa temps, fet que els ha submergit en una pobresa de la que ni tan sols es plantegen sortir-ne. No voten, perquè inscriure's per fer-ho costa diners. I d'això només en té en Tom i el seu pare, els primers ciutadans en qui pren contacte la forastera arribada de no se sap on ni per què. Només fuig i demana ajuda, i Dogville li oferirà, encara que per això hagi de pagar un preu.
És en aquest punt on desvetllem l'empremta de la pel·lícula un cop vista. La comunitat decideix. No cal distingir el que és bo del que és dolent. Només cal decidir allò que el col·lectiu consideri convenient i complir-ho fins a les últimes conseqüències. Símbol d'un esclavatge col·lectiu, societat, polítics, estat, normes i la corresponent anul·lació de la llibertat individual.
Acabo de rechazar a totes les persones que conozco por ti. ¿No merece la pena renunciar a uno solo de tus ideales para mitigar mi dolor? Todos los hombres de este pueblo han gozado de tu cuerpo, menos yo. Se supone que estamos enamorados.
Mi querido Tom. Si quieres, puedes tenerme. Haz lo que hacen los otros. Amenázame.
Fotografia excel·lent, muntatge àgil i molts de silencis, trencats únicament per la música de Vivaldi al final de les escenes més dures, violentes i decisives del relat. El repartiment és inigualable, encapçalat per una sublim Nicole Kidman en el paper de fugitiva i Paul Bettany, que representa una certa burgesia de la comunitat on viu. Al seu costat, noms de la talla de Lauren Bacall, James Caan, Patricia Clarkson, Stellan Skarsgård, Chloe Sevigny, Ben Gazzara i Philip Baker Hall, entre d'altres.
Amb Dogville, Lars von Trier en remou de la cadira. Ens posa davant el mirall. Potser és allò que hauríem de demanar al cinema, encara que no sempre sigui possible. Tots formem part d'una comunitat i sabem què significa estar-hi submesos. Aquí, la pressió es mesura pel risc que corren els habitants del poble a aixoplugar la fugitiva. Això pot comportar discriminació, utilitzar-la per tasques no necessàries o abusar de la seva persona sense defugir el xantatge i l'autocomplença de complir amb allò que l'imaginari col·lectiu ha qualificat com a acceptable.
Has sentido la tentación de unirte a los demás y violarme. Puede que por eso estés tan disgustado.
He intentado ayudarte siempre.
Solo te estoy preguntando si tienes miedo de ser humano.
No, no tengo miedo en absoluto.
Bien. Mañana pasará lo que tenga que pasar. No es un pecado. Dudar de uno mismo, Tom.
A Dogville el que compta és la comunitat, encara que cadascun dels seus membres entregui un profit propi. Aquí cada home pot abusar lliurement d'aquesta dona, tot i que prèviament asseguri que no és res personal. I al capdavant, el líder, exercint de mestre en allò de nedar i guardar la roba fins a l'últim instant. La massa substitueix l'individu i les consignes posen l'accent en el dubte de creure que al capdavall tots som iguals i ens comportem de manera semblant.
Es podria pensar que Dogville trenca amb tot i la seva denúncia desperta un pessimisme difícil de suportar. Són algunes característiques que permeten que certs arguments defineixin el cinema que vol fer història. Sense límits ni fronteres i amb directors com Lars von Trier que fan de la vida un escenari més estimulant i ple de reptes. No importa si aquesta vida la pateixes sol o en comunitat.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Llibres de pantalla.
Doncs vinga, també aquesta secció que ens visita un cop al mes, és aquella que vam unificar llibres i plataformes. Parlarem de dues propostes, la primera sobre un llibre de cinema per llegir i la segona sobre una pel·lícula per veure des de casa. Pel que fa al llibre, parlem d'un títol que és Visto para sentencia, la justicia en el cine. L'ha escrit l'escriptor Alfonso Bueno López, que és autor d'altres llibres també sobre cinema, i és un repàs a les grans obres mestres del gènere, és a dir, grans obres conegudes, altres menys conegudes, o alguns casos reals que varen inspirar pel·lícules d'això que en diem cinema de judicis, cinema judicial, que té lloc principalment en les sales dels jutjats. Ara que acabem de gaudir precisament de la darrera pel·lícula de Clint Eastwood, Jurado número 12, en aquest llibre trobarem, per exemple, històries com Atticus Finch, el famós advocat de Matar un ruixenyor, a Perry Mason, a Erin Brockovich, també com ajudant de jutjat, o Saul Goldman. Visto para sentencia, que és el títol d'aquest llibre, l'ha editat Diabolo Ediciones i el podeu trobar per 26 euros amb 55 cèntims.
Mama, to ještě, jak jsem tě zmlátil? Bylo mi 9. Právě jsme se kvůli tomu lži.
I a les plataformes us proposem la pel·lícula Huida hacia Berlín, del director Thomas Massin. És una història real al voltant de 5 adolescents que l'octubre de 1953 decideixen abandonar Txecoslovàquia, la Txecoslovàquia comunista, i arribar fins al Berlín occidental. Un cop creuada la frontera, són descoberts en el territori d'Alemanya Oriental, donant peu a l'operació més gran des de la Segona Guerra Mundial. 20.000 homes de la policia alemanya i de l'exèrcit rus són mobilitzats a la recerca de 5 adolescents.
Déu-n'hi-do.
Huida hacia Berlín la podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
en l'apartat de notícies avui parlarem del programa educatiu Cinema a l'Escola. De fet, ha nascut ara el Ministeri de Cultura a través de l'Institut de la Cinematografia i les Arts Visuals. Va fer dilluns passat una prova pilot a Madrid amb l'objectiu que s'implanti de cara al curs 25-26 el projecte que en diuen Cinema a Escola.
Interessant.
En què consisteix? Té dos objectius. Apropar les sales de cinema als joves estudiants com una formació, o sigui, com una activitat de formació en cultura audiovisual, i al mateix temps portar públic a les sales a la franja horària matinal, que és evidentment la que registra menor afluència. Aquest projecte, hem de dir que neix o sorgeix de les mans del director Pablo Berger, autor de Robot Dreams, que és precisament la pel·lícula que s'ha pogut veure en aquesta primera edició.
Però encara hi haurà més proves, perquè està prevista que a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona, farà una projecció de la pel·lícula El mestre que va prometre el mar, i al Tauler de Còrdoba, un altre centre, un altre cinema, és on es projectarà la pel·lícula Santuario. Aquesta activitat passarà a formar part del programa escolar l'any vinent, és a dir, el curs 25-26, i pretén promoure la cultura cinèfila i audiovisual de tots els estudiants, com dèiem, independentment de quina sigui la seva renda o la situació, perquè hi ha molts casos que hi ha nens d'aquesta edat o de la franja d'estudiants que no van mal al cinema per qüestions que no poden pagar-s'ho. I anirà complementada aquestes sessions per debats anteriors i posteriors a les projeccions. Per l'elaboració d'aquest projecte, em dedica a l'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals, ha comptat amb la col·laboració important del Centre Nacional de Cinema i Imatges Animades de França, que és un país que, evidentment, compta amb 30 anys d'experiència, amb una experiència com aquesta en educació i cinema, amb un programa que es diu École et Cinéma. I, a més, també s'han tingut en compte altres experiències similars, com, per exemple, les dutes a Portugal.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, com sempre, abans de regalar entrades, us avancem cap al primer programa. Tenim a punt una nova visita de la secció La música en el cinema.
Anem, doncs, a regalar entrades. Recordeu que preguntàvem a quina ciutat rodaríeu una pel·lícula d'espies i per què.
Mira, hem de dir que hem tingut Praga, París, Londres, Xangai, Roma, també ens han dit Olot, eh?
Praga,
Olot també
Praga ha sigut. Més d'una vegada, eh?
Sí, més de dues, també. Budapest, Venècia, Itàlia, Moscou, és a dir, evidentment hem tingut...
A l'est és una cosa d'espies.
Tira. Entre les més de 25, prop de 30, de fet, respostes encertades, s'emporta les dues entrades, gentilesa de cinema Olot, la Nayeli Martínez, que ens ha dit: a Praga els carrers de la ciutat són ideals.
I com que els carrers de la ciutat també són ideals per engalanar-nos ara durant les èpoques de Nadal, ja que se'ns acosta tant i tant les pel·lícules de Nadal, que ja moltes ja les tenim aquí.
Oi, fa dies.
El que volem és que ens digueu, mireu, quina pel·lícula de Nadal recordeu especialment, per algun motiu, de quan éreu petits, i que potser fins i tot encara alguns diuen: la vull veure cada any.
Doncs vinga.
Per què?
No és gaire complicat, eh?
No.
Va, ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot. So she said, what's the problem?
La nostra pel·lícula, sigui de Nadal, de tardor o d'estiu, és seguir venint aquí, explicant cinema i parlant d'això que ens agrada, de cinema.
Doncs que passeu un fantàstic cap de setmana.